Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Sant Cugat ja ho té tot a punt per viure una nova edició d'una de les cites més emblemàtiques de la ciutat, la Marxa Infantil de Regularitat, la cita organitzada pel Club Muntanyenc que arriba aquest diumenge amb la 66a edició, amb la participació de més de 1.100 parelles d'infants que cursen entre segon i sisè de primària. L'activitat tindrà lloc durant tot el dia a l'entorn del Parc Natural de Collserola, en punt d'arribada i de sortida al parc de Ramon Barnils, Cugat Mèdia, i serà des del principi fins al final. El Banc Sabadell s'ha imposat i l'OPA del BBVA ha fracassat després d'aconseguir només un 25% d'acceptacions, segons han confirmat totes dues entitats en una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. D'acord amb les informacions publicades, l'oferta ha estat acceptada per un 25,33% de les accions i del capital social i un 25,47% dels drets de vot, considerant aquí que l'autocartera del Sabadell. Com que no ha aconseguit el mínim necessari d'un 30%, l'oferta automàticament decau i queda sense efecte. Sant Cugat serà l'epicentre de les ciències de la vida i la salut amb les jornades Health Cities Days. Més d'una desena d'activitats aterraran a la ciutat per promoure aquestes disciplines entre el món de l'emprenedoria, startups i pimes. És una aposta de l'Ajuntament en el marc del projecte europeu Health Cities que lidera Sant Cugat amb el Barcelona Innovation Valley Alliance, conegut com a Viva. El 27, 28 i 29 d'octubre la ciutat serà la parada de reflexions i propostes per projectar al món la capacitat del nostre ecosistema local per innovar i millorar la vida de les persones. I a Valldoreix, tots els grups municipals coincideixen que cal urbanitzar el sector nord del barri de les Bovines. Ara bé, no coincideixen en com encetar aquest procés. La previsió del govern descentralitzat era aprovar aquest dijous a la Junta de Veïns una modificació pressupostària de gairebé 200.000 euros que permetria contractar la redacció del projecte i la direcció d'obra. Una moció del PP que busca informar millor abans del veïnat ho ha frenat. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora.
¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Des que els coneixements i la tecnologia ens han apropat a l'espai exterior, el temps s'ha convertit en l'última i autèntica frontera. Des que Herbert J. Wells, pare de la ciència-ficció moderna, amb el permís de Juli Verne, escrivís La màquina del temps, milers i milers de litres de tinta han transportat en novel·les i guions els seus protagonistes a travessar aquest horitzó. De tipus de viatges n'hi ha per Navet i sa mare. Sovint, el passat o el futur és un lloc hostil en què sobreviure és l'única preocupació dels protagonistes. Civilitzacions remotes i utopies que ens alerten, a nosaltres, espectadors, dels perills del nostre present. Però de vegades el viatge és més curt i ens porta, a través de la nostra biografia, intentant corregir els errors amb funestes conseqüències d'efecte papallona. O senzillament ens fa retrobar-nos amb una versió més jove de nosaltres a qui cal una estirada d'orelles, amb una versió anterior de la nostra pròpia família. Trobar-te ta mare més jove i que te tiri sa canya és una idea que només se li podia ocórrer a Robert Zemeckis. Bucles temporals, protegir la sagrada línia del temps, salvar la humanitat de Thanos o viure un amor a través dels segles amb unes coses del segle XVIII, que és tan guapo, bon home, curós i tendre que acaba sent gairebé més fantasiós que la mateixa idea de viatjar en el temps a través d'unes pedres antigues. I en pedra et seguim, perquè si variats són els destins i tipus de viatges, també ho són els mitjans que ho fan possible. Màquines steampunk cap a un futur primitiu on uns morlocs subterranis atemoreixen el que queda d'humanitat. un espai tetradimensional des del que enviar missatges en morse a la teva filla, portes ministerials que et duen de viatge a través del nacionalisme banal espanyol, cabines telefòniques del Londres dels anys 50 o uns acuts 54 col·legues. Fins i tot, com ens va ensenyar Villeneuve, es podria viatjar en el temps aprenent un nou llenguatge. Nosaltres avui no canviem d'època, però a través de les ones de Cugat Mèdia i Ràdio Cambrils explorarem tots aquests temes amb l'ajuda del nostre expert en ciència-ficció, el doctor Jordi Ojeda. I, com sempre, Jan Romaní, redactor del web El Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Benvinguts i benvingudes, cinèfils i cinèfiles. Jo som en Joan Miquel Mas i ara comença El Cinèfil Podcast.
Què tal? Quines ganes de viatjar en el temps.
Home.
I què oportú que és aquest programa, perquè clar, després d'aquesta introducció hem de fer un petit recordatori, i és que aquest any, 2025, fa 10 anys que els cotxes no volen.
Ah, exacte, exacte.
O sigui, fa 40 anys de la pel·lícula Back to the Future, i segurament aquesta és l'efemèride que ens ha fet dedicar aquest programa a aquest tema. I ara mirem per la finestra de Cugat.cat, tot i que és un carrer de vianants, jo fa molts anys que miro per la finestra i no veig cap cotxe que vol.
No volen ni els cotxes, ni els monopatins, i encara t'has d'acordar tu mateix les sabates. Vull dir, són el futur que ens prometien, el futur ja no és el que era.
Emoció enganyada.
Ni tenim 40 versions de la pel·lícula Tiburón.
Exacte, exacte.
Exacte, tot malament, tot malament. Bé, benvinguts una altra vegada, com estàu? Tots vosaltres?
Molt bé, amb ganes de viatjar al passat i al futur.
Jo voldria encetar una mica aquesta tertúlia demanant-vos, com he dit, hi ha moltes maneres de viatjar al passat, de viatjar al futur, i jo m'agradaria demanar-vos, de totes les màquines del temps que s'han inventat al cinema, quina és la que vosaltres us agradaria més agafar?
Comencem amb el professor Jordi Ojeda, sí. Un dels redactors il·lustres i més antics del cinèfil, que el tenim una altra vegada al Cinèfil Podcast per parlar de termes científics que són els seus preferits. Jordi, sí, endavant.
En podríem parlar molt de les màquines associades i per exemple, de Regreso al Futuro també en podríem parlar ara de per què es va escollir el cotxe. Jo, si haig d'escollir una màquina, evidentment escolliria la TARDIS.
Ah, clar.
Perquè no se sabe que la TARDIS és una cabina de policia britànica, una cabina del que se'n diu de la policia de proximitat, que estaven en diferents cantonades on ells tenien el seu despatxet, les seves coses, i que a Doctor Who, no sé exactament per quina mecànica quàntica, quan entres es converteix allò en un palau. Llavors això és el millor. I per dir un contrapunt, diguem, a la tarda seria per viure i viatjar, i si haig diguem, de tant en tant pues, anar, pues, hi ha una pel·lícula que es diu Jacuzzi al passado,
sí.
Pues, escolta'm, pues, també aniríem al Jacuzzi i ja ens aixecarem i anem a on sigui.
Home, sí, clar, sí. Almenys així ja estàs còmode, no?, de dintre. Exacte. De la màquina. Sí. Tu, Jan, com t'agradaria viatjar al passat?
A veure, per practicitat, penso que el millor és agafar el giratemps de Harry Potter 3, que ja ho portes aquí a sobre com un culleret, i de seguida, en un moment, li dones les voltetes que calgui i viatges al moment que calgui. Em sembla la forma més pràctica que no les andròmines enormes que veiem a tantes pel·lícules per viatjar en el temps.
Exacte. I tu, JR, com viatjaries en el temps?
Jo sóc un clàssic, jo em quedo amb el DeLorean. Jo crec que és la màquina del temps més molona que hi ha hagut, i segurament avançant-me el que comentava el Jordi fent mig spoiler, i és que no anava a ser la màquina del temps original. La primera màquina que vam pensar per la pel·lícula era una nevera.
Exacte.
Clar.
O sigui, imagineu-vos, sí, com hagués canviat la pel·lícula si en lloc de tenir un cotxe molon que a les portes se li obren cap a dalt, o sigui, és una merda de nevera.
Clar,
bueno,
però pensa,
les neveres ens semblarien espectaculars per la influència,
bueno,
de la pel·lícula.
El que passa és que els va fer por que la gent, sobretot els nens i tal, se poguessin diguem, a jugar, a ficar-se dintre d'una nevera, i no poguessin sortir.
Ens fam estalviar moltes hipotèrmies, no?
Segurament.
Canviant-ho per un cotxe.
Sí. Tinc una altra curiositat respecte a això, i és que és bastant coetani en aquella època una sèrie que després es va fer molt famosa, que es deia Aventura de Bill i Ted,
sí,
que el protagonista, un dels dos protagonistes era el Keanu Reeves, va ser la primera d'això, i van decidir que la màquina del temps seria un cotxe. I llavors es va trobar que es va estrenar abans la pel·lícula de Regreso al Futuro, i van dir, ostres, diran que ens hem copiat, i llavors ho van canviar per una cabina. I al final ha quedat, que de fet sí, sí. S'ha fet, es va fer la sèrie, després s'ha fet les pel·lícules, mm-hmm. i sempre s'està parlant de veure quan tornen aquests, però vull dir que, mm-hmm. que la influència de Regreso al Futuro arriba fins a molts...
No, i tant, i tant. I a més... A
moltes produccions.
El DeLorean, tenint en compte la sort que va tenir l'empresa, o sigui que després van tancar molts anys, pocs anys després, i el cotxe es va convertir com en una espècie d'element de col·leccionista.
Clar, bueno, només es van construir, fabricar 8.000 cotxes.
Clar, i això 8.000. Encara els fa més mítics, no? Perquè si fos un Seat Panda...
Perquè és una edició limitada.
Exacte. Sí, sí. I llavors jo crec que van tenir aquesta espècie de coincidència bestial de la història, que el que van triar es va convertir en una edició limitada perquè la fàbrica va plegar veles i, per tant, no han pogut, diguem, seguir amb això i no ha sigut un cotxe que s'hagi fabricat en massa més enllà.
Seria interessant saber per quant es podria vendre ara un dels DeLoreans, aquesta edició limitada.
Jo ho he mirat, això.
Doncs contesta.
Algun dia que dius, a veure, si em toqués la loteria, quan m'hauria de gastar per comprar un DeLorean?
Doncs, home, al Festival de Sant Cugat vam tenir un DeLorean.
Vam tenir, efectivament, a Sant Cugat Fantàstic, vam tenir, quan feia, en aquest cas, 30 anys de la pel·lícula, o sigui, fa 10 anys, vam tenir un DeLorean, perquè hi ha DeLoreans a Catalunya, que ho sapigueu.
Ostres, això és...
Hi ha propietaris de DeLoreans a Catalunya.
En conec 3.
Efectivament. I també, allò en plan... webs d'aquestes de venda de segona mà, el més barat que vaig arribar a veure va ser 25.000 euros en un moment. Ostres. I després n'hi havia de 40 i 50.
Ai, doncs encara em sembla barat, o 40.000 euros és el que costa.
També et dic que, com a bon seguidor i fan de la saga, quan van portar el DeLorean aquí a Sant Cugat, jo m'hi vaig pujar.
Ah,
i és incòmode de collons. Sí. Perquè jo faig 1,90 m i les cames també me les havia de posar dalt com les portes.
Sí.
O sigui, és molt maco, és molt mític, però conduir allò ha de ser un infern.
I sobretot si vas a 140.
Exacte. I a més... amb els 200 davant, però a darrere no hi ha ni espai. O sigui, jo crec que és un cotxe molt mític, però avui en dia seria molt poc pràctic, molt incòmode, però és igual, quedem-nos amb la part bonica, que és que ha passat a la història i que és la màquina del temps més molona que hi ha hagut.
La més mítica, sens dubte. Entrant una mica ja, parlant de viatges en el temps.
Vinga.
Tenim 50.000 exemples a diferents tipus d'històries. Aleshores, jo voldria començar a parlar una mica de què és més interessant per vosaltres quan es viatja en el temps per descobrir civilitzacions passades i aquesta cosa que està envoltada de mite, o quan la història de la pel·lícula porta el protagonista a enfrontar-se a un mateix, no? Com a la mateixa família, com seria Regreso al Futuro.
Jo abans d'això m'agradaria fer una pregunta al Jordi Ojeda, que és si és possible viatjar en el temps. Perquè clar, tanta fantasia, tanta pel·lícula, tanta literatura, és possible viatjar en el temps?
Bueno, tota la ficció que es va fer famosa a partir dels anys 20 sorgeix a partir de que l'Einstein fa la teoria de la relativitat, i llavors això genera moltíssima discussió als diaris de forma popular. Hi ha un concepte que és el concepte de la fletxa del temps, que justament s'acunya l'any 27 per un astrònom britànic que es diu Arthur Eddington, i que és el primer que posa una mica d'ordre, que diu, escolta'm, aquesta fletxa del temps és, suposem, diguem-ne, que el temps és una direcció, i la fletxa, el sentit, vol dir que anem cap al futur. Val? Llavors, el que es proposa a la ficció és quan aquesta fletxa es deforma. O sigui, quan surten més fletxes, que serien altres universos, o quan aquesta fletxa es regira i es fa un bucle. Val? Llavors, clar, la pregunta de si es pot viatjar en el temps, amb els coneixements que tenim avui en dia, diríem que sí que es pot viatjar cap al futur. Val? El que deia Einstein és que si tu t'apropes a un planeta que té una massa molt gran o t'apropes a un forat negre, el temps passa més lent per tu. Això es diu la paradoxa del rellotge, també es coneix com la paradoxa dels germans bessons, i suposo que heu sentit parlar, no? O sigui, que hi ha dos bessons, que un puja amb una nau espaial, aquesta nau espaial està a l'espai viatjant amb una velocitat propera a la velocitat de la llum, i quan torna, aquest senyor li ha passat potser 3 mesos, i el seu germà bessó li han passat 30 anys.
Exemples, Interestel·lar o sí. Lightyear de Pixar.
Exacte. Per exemple. Sí, sí. Aquesta és la resposta, és que sí, però cap al futur.
Bueno, però seria això,
i si tenim màquines que permetin anar a aquesta velocitat.
Clar. Bueno, com a mínim teòricament és possible.
Sí. I no hem de confondre amb el planeta dels simis, perquè allà el que hi ha és una hibernació.
Val. Llavors, dit això, tornem, perdona, a la, no, a la teva pregunta, Joan Miquel, però no, crec que ara, era interessant
primer. Ara
m'ha
sortit més pregunta a partir d'això, que és que, clar, si teòricament per poder viatjar en el futur hi hauria d'haver una persona viatjant a la velocitat de la llum, una persona pot viatjar a la velocitat de la llum i no morir en l'intent? Se suposa que no. Jo tenia entès que no. Que
bueno, si hi ha una teoria, no recordo el nom del físic, però hi ha una teoria d'un físic que diu que es fa com una mena de bombolla al voltant de la nau, i llavors tu dintre de la bombolla... És com si tu anessis ara amb un tren d'alta velocitat, sí. El tren va a 300 km per hora, però tu no t'enteres, tu estàs allà llegint el diari, estàs bevent una beguda, no tens cap problema, vas al lavabo, i el tren va a 300. Pues, hi ha una teoria de la física, però bueno, una teoria, diguem-ne, ficcionada, que diu que llavors es fa com una mena de bombolla dintre de la nau, llavors tu dintre de la nau pots fer vida normal i la nau va a una velocitat molt alta.
Bueno, una mica com ara, no? La Terra es mou, però no ens estem movent amb ella.
Que, per cert, aquesta teoria és dintre de tots els friquis que hi ha al voltant de Star Trek. Que això és una altra...
Bueno, seria la velocitat de curvatura.
Exacte, la tecnologia warp, que diuen en la sèrie de Star Trek, és la que els hi permet...
Llavors, dintre d'aquest món, aquest univers de friquis, diguem-ne, hi ha tota una teoria d'això, no? Que també, per cert, aquí no sé si m'avanço temes, però hi ha el tema del forat de Cook, que el forat de Cook també en Star Trek està utilitzat amb pinces, perquè diguem, el forat de Cook el que permet és fer com una drecera entre dos punts de l'univers, però aquestes dreceres no, diguem, si tu d'un lloc per anar d'un lloc a un altre necessites un segle, diuen, no, però tenim una drecera, però potser la drecera necessites 3 anys. I això a la ficció...
És el mític exemple que surt de totes les pel·lícules d'agafar un paper, doblegar-lo i travessar el llapis. Pues
aquest paper, en realitat, hi ha un recorregut. I a lo millor, mira, t'estalvies 300 anys, però tens 3 anys de camí. I en canvi la pel·lícula passa en 3 segons.
Són els túnels de Vallvidrera que ens connecten Sant Quat amb Barcelona abans de venir a fer la rebessada, i ara...
Però jo també volia demanar, perquè anar al futur és molt interessant, però jo que vaig estudiar història i ja estic prou preocupat amb la intel·ligència artificial que m'arrobi la feina, voldria saber, viatjar al passat és teòricament impossible?
En teoria, sí.
Sí? O sigui, no hi hauria cap possibilitat?
Hi ha el tema que ja ens n'hauríem enterat, no? Si es pogués viatjar al passat.
Bueno, això és una paradoxa. Això se li diu la paradoxa de l'absència del viatger en el temps. Que és que si fos possible, com és que no l'estem veient o no han tingut manifestacions, no? Hi ha un plantejament a la ficció molt interessant que surt justament a la pel·lícula Interestel·lar, que és amb la cinquena dimensió, que això en sé menys, que és el gravitron, i que fa que la pel·lícula la filla estigui parlant amb el pare, que el pare està en el futur i està comunicant-se amb ella quan ella era petita. Llavors, bueno, aquesta part, diguem-ne, de la física quàntica no la conec tant, però hi ha aquesta cinquena dimensió del gravitron, que no sé exactament... En aquesta pel·lícula Interestel·lar és l'única cosa que jo crec que va ser més diguem-ne, imaginada pels guionistes i pel director.
Sí, perquè a més és una tecnologia. És una tecnologia, el que inventen una espècie de tecnologia que crea un espai pentadimensional.
No. Parlen de la cinquena dimensió, que fa que hi hagi... és aquesta força que, diguem-ne, que té a veure amb la gravetat, i no sé exactament com funciona.
Jo a vegades miro darrere la llibreria per si acaso veig el meu avi o alguna cosa. No, de moment no me l'he trobat mai.
Jo sí, si com comencen a caure llibres de la llibreria, no me posaria a mirar si hi ha un codi en morse.
Per si de cas.
Jo estic cercant un altre pis.
Per si de cas.
Directament.
Bé, tornant a... anem una mica a centrar el tema en el cinema i en els recursos, o sigui, com ha fet servir el cinema, els viatges en el temps i el per què, no? Perquè tornant a la pregunta o a la reflexió que feia en Joan Miquel, quina és l'argument, no? L'element narratiu que es fa servir per això, no? El de confrontar la mateixa persona amb ella mateixa, o en aquest cas senzillament descobrir mons futurs o passats. Quins us agraden més?
Home, jo trobo bastant més interessant la confrontació d'una persona amb el seu propi passat o amb el passat familiar, que no tant el viatjar a una època concreta, perquè al final el cinema ja ho fa això, sense necessitat de viatges en el temps, ja et fa viatjar a una època concreta, ja tens una pel·lícula sobre els dinosaures, sobre l'edat mitjana, sobre el que vulguis. En canvi, tot el que té a veure amb paradoxes temporals, amb bucles temporals, amb tot això que té a veure amb el fet de viatjar en el temps i què passa si canvio una cosa i com el canvi d'aquesta cosa afecta a com està ara el nostre present, no? Com un l'efecte papallona, que en diem, no? De, com una, un petit canvi en el passat fa que canviï tota la realitat en el present i en el futur. Això em resulta molt més interessant, les ficcions que exploren tot això, no? No sé, vosaltres.
Clar, hauríem de tenir present, a lo millor també, que sempre qualsevol ficció és un viatge per a personatge, no? Des de, del rotllo del viatge de l'heroi. Aleshores, per molt que te'n vagis a visitar una civilització superanterior, en el final, lo important és com això en el protagonista li fa reflexionar sobre el seu present, sobre qui és, sobre cap a on ha d'anar. Jo, de totes maneres, també el tema de les paradoxes temporals el trob. Perquè a mi, precisament, com que m'agrada molt la història, el que m'agrada és veure reflectida la història, no? En si mateixa. No tant la confrontació entre el present i el passat. Tu com ho veuries, Jordi?
Bueno, volia afegir coses que heu comentat. El tema de l'efecte papallona surt en un llibre del Matheson que es diu El so del tro, que es va fer una pel·lícula molt interessant i que consisteix en una empresa de turisme que fa viatges al passat, a l'època prehistòrica, en la que hi ha un Tyrannosaurus Rex que s'apropa a diguem, on estan els turistes i quan s'està apropant-se resulta que hi ha una bassa de petroli i el Tyrannosaurus mort i sempre veuen la mateixa escena. O sigui, la gent paga per baixar al passat i veure això. I en un dels viatges, un turista que fa un moviment que no ha de fer trepitja una papallona. Llavors, quan tornen a la seva època, diguem-ne, la societat ha canviat, és diferent. Mm. No? I llavors aquí es produeix aquest efecte de que trepitjar una papallona a la prehistòria pot canviar, diguem-ne, uns quants milers d'anys després pot canviar el futur. Però bueno, aquest origen, diguem-ne, ve de la novel·la de ciència-ficció d'aquesta persona.
De totes maneres, i ara ja entrem una mica en què passa quan viatges en el temps, segons explica també Doc Emmett Brown a Regreso al Futuro, clar, tu en el moment en el que canvies una cosa del passat teòricament es crea una nova línia temporal, per tant ja no pots tornar al teu passat del qual vens, perquè ja l'has alterat, per tant mai serà com és.
Bueno, això és una de les teories que parla de
com es resol el problema, no?
Dels universos múltiples, no? O la teoria de corda, vam veure a la sèrie d'Héroes. Hi havia una habitació que estava plena de cordes perquè deien, si surto d'aquí i canvio això i me'n vaig a l'altra corda i llavors no sé què, llavors vas creant universos múltiples de diferents possibilitats, no? Això que dèiem abans de la fletxa, tu tens una fletxa, quan canvies alguna cosa estàs creant una altra fletxa,
una fletxa nova,
i llavors crees aquesta distorsió, no?
Això, perdona que et talli, és un recurs que ara estan fent servir actualment amb tota la fase 6, em sembla, ja dels Avengers, no? Amb la TVA i aquesta del món del Loki quan va, no? Com aquests multiversos, no? Van creant diferents línies o diferents universos on tots convivim, però que són diferents de l'original.
Clar, és que volen recuperar, ara segurament el que passarà és que volen recuperar els personatges inicials dels Vengadors, llavors amb un nou cast. Llavors una forma és anar-te a un altre univers i que te'ls trobis allà.
I ja està.
I,
bueno,
això... La forma com resolen això moltíssimes ficcions, sèries i pel·lícules sobre viatges en el temps és la norma aquesta de el que ha passat i que tot el que un personatge fa quan viatja en el temps, vull dir, des del trepitjar la papallona, la idea és que això, aquella papallona sempre va ser trepitjada, de manera que no hi ha conseqüències pel futur perquè allò que aquella persona que ha viatjat en el temps ha fet sempre ha passat d'aquella mateixa manera, no?
I després hi ha també la resolució de dir has d'acceptar aquell fet traumàtic com a la pel·lícula i a la novel·la, imagines que la novel·la no hi ha llegit, la pel·lícula de la màquina del temps, de Wills, que tota la trama ve de que a ell li maten la seva dona, aleshores crea una màquina del temps per salvar la seva dona, però quan salva la seva dona tot se'n va en orris, aleshores hi ha una mica això d'acceptar...
Això és la pel·lícula?
Jo vaig veure la pel·lícula és que fa molt d'anys.
No, perquè la novel·la no és així,
Ah, no és així?
No. I les pel·lícules jo diria que tampoc.
Hi ha una pel·lícula dels anys 2000, sí, que és la de la màquina del temps, que va d'això, que li maten a la dona un moment de vora d'una pista
de gel. No, de fet, la màquina del temps de Wells viatja només al futur. Això és el que estàvem
dient. Sí, o sigui, ell intenta anar primer a salvar la seva dona... no ho aconsegueix i al
exacte,
final
i després se'n va cap al futur,
sí. Que trobes molt
de fet la novel·la original que no té res a veure amb, bueno, aquesta l'any 2000 se sembla una miqueta, la novel·la original del H.G. Wells, que és del 1895, de finals del segle XIX, és en realitat, ell feia ciència ficció sociològica i per tant el que volia mostrar era la lluita de classes i llavors ell quan anava viatjant al futur anava descrivint diferents societats on hi havia doncs, una autarquia, una democràcia, un no sé què, i llavors ell intentava mostrar el que seria exemples de lluites de classes en diferents situacions. Llavors, amb aquesta excusa de la màquina del temps ho podia ensenyar millor.
A mi un dels recursos que més m'agraden per això és el de l'eterna pregunta de si tot està escrit. I de si realment podem canviar aquest present / futur viatjant normalment al passat per corregir-ho.
Lo de matar Hitler, no?
Exacte. La típica de matar Hitler. I qui diu que si anem a passat i matem Hitler, no ens surt l'endemà un altre.
És que lo més segur, això t'ho contest jo com algú que se va passar anys a una facultat d'història, t'ho dic, hauria sortit algú altre exactament igual o pitjor.
Per tant, d'alguna manera,
com si avui en
hem d'acabar d'acceptar que tot està escrit i no podem fer res per canviar a veure.
Crec que això és d'un físic dels anys 70 que es diu el principi d'autoconsistència de Novikov.
Mare de Déu. A veure, torna a dir el nom, sisplau.
Sí, és una proposta que és el principi d'autoconsistència de Novikov, que ve a dir que la naturalesa és prou sàvia com per assegurar que no puguis canviar res. No, per exemple, hi ha un llibre que s'ha fet una sèrie, un llibre de l'Stephen King que es diu 11-22-63, que no sé si se'n recordeu, però és la data en què maten el Kennedy. És una pel·lícula o una novel·la en què un viatge en el temps agafa amb una persona del futur i li diu: te'n vas a l'any 60 i tens 3 anys per evitar que matin el Kennedy. I no hi ha manera, o sigui, el tio això ho fa diverses vegades, se'n va a l'any 60 i no hi ha manera, sempre el maten. I és una constatació del principi de Novikov, no? que la naturalesa intenta protegir-te, no? I inclús, per exemple, ell s'enamora i agafa una noia, se l'emporta al futur, quan arriba al futur la noia es posa malalta i mor de seguida, no? El temps, no? Hi ha una pel·lícula que es diu En algun lugar del tiempo, que també està basat en una novel·la amb el Christopher Reeve, Christopher Reeve és un viatger en el temps, i al final, bueno, també hi ha un problema de que de tant viatjar en el temps agafa una mena de càncer i es moren, perquè la naturalesa es protegeix de que ningú pugui alterar la situació de lo que està esdevenint.
I a part també hi ha una cosa, tornant en el tema històric, que és que avui en dia estem molt de dins d'un pensament en el que una persona pot canviar el món, però no. És a dir, encara que li donen molta importància que Hitler era, en aquest cas, no, el del nazisme, o Kennedy, l'assassinat de Kennedy, són personatges importants d'un context molt més ampli. Aleshores, sigui aquest o sigui un altre, el context depèn de tants de factors que una persona no és realment tan rellevant.
Bueno, penso que això també té un nom, aquesta paradoxa. Això es diu la paradoxa de les boles de billar. La paradoxa de les boles de billar, imagina't que jo estic amb un taco i li dono amb una bola de billar, i aquesta bola de billar es fica en un forat. I aquest forat és un forat de cuc, i surt per una altra tronera i xoca amb ella mateixa, o sigui, surt, diguem-ne, en el passat i xoca amb ella mateixa, i aquesta bola es desvia. Si es desvia, no podria entrar al forat i, clar, per tant, no podria haver sortit. Per tant, la paradoxa de les boles de billar és que si surt aquesta, ella mateixa surt en el passat per xocar, igualment hauria de tornar, diguem-ne, hauria de xocar, però igualment hauria d'entrar en el forat de la tronera.
Ens explota el cap.
Exacte. Sí. I llavors això és el que diu la paradoxa de les boles de billar, perquè si no, diguem-ne, no té sentit, diguem-ne, aquesta situació.
Clar.
També un recurs molt fet servir i molt interessant és el dels bucles. El tema de que no pot sortir, i aquí, òbviament, hi ha la mítica del dia de la marmota, però que és un recurs que s'ha fet servir molt. També una de les que més em va agradar en el seu moment és aquella del Tom Cruise, de The Edge of Tomorrow.
És meravellós, aquesta pel·lícula.
Molt bona.
Està basada en un manga, l'origen és un manga.
I molt interessant, doncs, com el tema de vinga, anem repetint fins que surti bé el joc, no? Que és el que ens, com a mínim, en els videojocs, això ens ha passat tantes vegades.
Exacte.
Jo és que no, quantes vegades he fet aquell castell del Zelda que no m'he aconseguit passar, i vinga, fins que, pum, arribes i ho aconsegueixes.
Home, ara hi ha una sèrie que s'està emetent ara mateix, que es diu Proyecto Lázaro, no sé si l'esteu seguint.
No.
Proyecto Lázaro és superinteressant, eh? És una organització que es dedica a controlar el que està passant en el temps, vale? Llavors tenen la potestat de fixar el temps. Llavors hi ha un dia a l'any en què es fixa. Llavors, si tu durant aquell any ja passa alguna cosa, hi ha un atemptat o ja passa una cosa que no t'agrada, doncs tornes a començar, o sigui, reinicies aquell any. però quan ha passat aquell any, diguem-ne, ja no el pots, ja no el pots tornar a canviar. Un
vídeo, mencionant això, i també en el tema de les sèries, i potser m'estic avançant en alguna cosa que diran ja més endavant, però penso que una de les grans sèries sobre això, i que més s'ha fet en una televisió pública, és El Ministeri del Tiempo.
Sí.
Perquè jo crec que compleix tots els objectius del que ha de ser una ficció en una televisió pública, que és ensenyar-te la història del país, a més d'una manera entretinguda, interessant, amb personatges molt bé fets, i a la vegada el que està fent és, ostres, és que anem allà i anem a Cervantes, anem allà i anem als Visigots, anem... Sí. Llavors t'està ensenyant història a través d'una ficció.
Això feia el Doctor Who primigeni,
sí.
Després ha canviat molt, però vull dir que el Doctor Who també anava a entrevistar a Shakespeare, vull dir que...
I el Van Gogh també, i
també,
Jo tinc les meves reticències una mica amb la visió de la història que donen el Ministeri del Tiempo, però com
aquesta
a sèrie,
és una altra, però...
com a sèrie, a mi m'encanta, és molt entretenguda, està molt...
A mi el que m'agrada, ja et dic, és això, és el concepte, no? Que una televisió pública sigui capaç de crear un projecte, un producte de ficció, no? Que d'entreteniment, però que per sota t'estigui col·locant la història, no?
M'ha fixat si era bona, que se la van carregar.
Exacte.
Sí, i que l'han volgut copiar els anglesos, primer amb una sèrie, després amb un... Bé, primer els americans
Demanda inclosa, que va guanyar.
La mateixa cosa, i varen guanyar això que dius, que li varen posar una demanda als americans i varen guanyar. I ara fa poc, varen publicar una novel·la a Anglaterra, que era The Ministry of Time, que anava exactament del mateix, i aquesta també l'han demanat, però no sé ara mateix com demandat. Però, no
recordo que hi ha una pel·lícula que es diu Time Cop.
Sí.
Que,
del Van Damme.
Del Van Damme, que va d'això, o sigui, que són policies del temps. Vull dir que al final tot, diguem-ne, al final s'assemblen molt, diguem-ne, els dissenys s'assemblen molt.
I quan també aquí... dedica, a nivell de funcionari, m'assembla més interessant el perfil oficinista del Ministeri del Tiempo que
de
un policia, d'així, també dic.
No, anava a dir que aquí a Catalunya també vam tenir la nostra sèrie de viatges al temps, la de Si no t'hagués conegut.
Exacte.
No sé si la veu veure.
Si no molt bé.
Que, bueno, normaleta, tampoc no és que...
Rodada en gran part a Sant Cugat, a més.
Doncs està superbé, és boníssima. No.
Jo la vaig veure en el seu moment, i a mi no em va desagradar, i a més jo penso que justament les televisions públiques i la nostra ha de ser una com la que més, ha d'apostar per aquests formats, perquè, lamentablement, hi ha molt poca ciència-ficció a la televisió pública. I, ostres, que està molt bé que fem les de l'hoquei, està molt bé que fem el Merlí, però sèries com aquestes, una mica més arriscades, amb una temàtica que se surt de la normalitat o del que entenem com a normalitat de la tele pública, a mi em va agradar molt. Vull dir,
però això també és una mica de la tendència, les modes i els tipus de creadors. També m'abans molt sense conèixer-ho a fons, però a Catalunya se tira molt més per realisme i d'explicar la pròpia realitat, més que això, cinema de gènere, que especularia sobre segons quines coses o faria reflexionar sobre la història.
Però part, i ara això és, diguem, discurs editorial si vols, però part de la funció d'una televisió pública és crear productes d'entreteniment vàlids en tots els gèneres.
No només
en, no sé, en la comèdia o amb el gran drama o tot plegat.
Clar, però és el tema de si els creadors que acaben poden tenir l'oportunitat de fer productes, els surt més rentable i tenen més ganes d'explicar. Vull dir, jo tampoc li diré...
Té molt a veure amb tema pressupost, també.
Sí. Jo no li diré a algú que fa pel·lícules, no, les has de fer de ciència-ficció. No. És de lo que tu vulguis parlar, i si vols parlar de tu i del teu entorn o de la problemàtica social que hi hagi, doncs mira, anem així. Però ja que parlem de pel·lícules, passarem...
Ja que parlem de sèries. Jo crec que és el moment, aprofitant la vinentesa, que passem a la secció del Jan, que ens ha preparat aquí un rànquing amb sèries de viatges en el temps.
Perfecte. Doncs us en porto 5. Evidentment, notareu que me n'he deixat moltíssimes fora. Però bé, he intentat aquí posar-ne 5, que tingueu a plataformes, que pugueu veure... que potser no hagueu sentit. Abans que res, menció honorífica a Lost, que no la poso perquè és només al final que hi ha viatges en el temps, però ja sabeu que a mi sempre m'agrada colar-la. Número 5, l'has mig mencionat totes a la teva introducció. Número 5, la teniu a Netflix, és Outlander, val? La història d'amor entre la Claire Beauchamp i Jamie Fraser. Ella és una infermera de combat de l'any 1945, que és misteriosament transportada a l'Escòcia de 1743, on coneix aquest jove guerrer romàntic i aventurer, Està basada en una saga de novel·les homònima de Diana Gabaldon i és un tipus de sèrie que no té el que esperaries d'una sèrie sobre viatges en el temps. És una sèrie d'època que transporta a l'Escòcia, que és fantàstica, els paisatges, el disseny de producció, molt més tranquil·la que la resta de coses que us portarem de ciència-ficció, però que realment està molt bé i et fa passar molt bé l'estona.
És més interessant per la història d'Escòcia que no pas pel viatge en el temps.
Exacte.
Sí, però bàsicament és una història d'amor.
És una història d'amor, sí.
És molt bona, a mi m'agrada molt.
És molt maca, sí. Estrenarà la seva 8a temporada a inicis del 2026. Número 4, Russian Doll, la teniu a Netflix, muñeca russa, en castellà. És una sèrie sobre una noia que es veu eternament atrapada en una festa que es repeteix una vegada i una altra, no? És el bucle temporal que deia abans el JR, tipus Groundhog Day, de Dia de la Marmota. I això és una noia interpretada per la Natasha Lyonne, que està molt bé, molt divertida, molt humor negre, sobre això. Aquesta parla una mica sobre la incapacitat de tirar endavant, no? De quedar-te estancat amb la teva vida i no saber tirar endavant a partir de la típica idea del bucle temporal, i té acció, té thriller, té comèdia, molt recomanable a Netflix. Número 3, al podi havia de ficar Doctor Who per algun lloc, perquè Doctor Who, o sigui, la podria haver ficat al número 1, però és com tan evident que és la mestra de totes les altres sobre viatges en el temps, no? És potser la sèrie que més vegades ha navegat a aquest tema, ho ha explorat de formes tan diferents en les 30.000 temporades que té Doctor Who, que al final, doncs, algunes vegades ho ha fet de forma fascinant, altres vegades més fluixes. Jo, evidentment, no m'he vist els capítols de Doctor Who, no sé si hi ha algú aquí que ho hagi fet, tant les antigues com les noves.
De fet, és impossible, perquè hi ha episodis que han desaparegut.
Doncs és impossible. Han desaparegut en el temps. Les noves ara les teniu a Disney Plus, però bueno, les sèries de la BBC de tota la vida, que té el rècord Guinness de ser la sèrie de ciència-ficció més llarga que s'ha fet mai. Número 2, per una sèrie que a mi m'encanta, que és Fringe. La teniu a HBO Max i Movistar, també la vam veure a TV3 en el seu moment, alguns potser la descobriríeu per allà. Parla d'una agent de la FBI, l'Olivia Dunham, que amb el seu equip s'encarrega de resoldre casos inexplicables de ciència-ficció. Realment, el tema de viatges en el temps apareix a partir de la segona temporada i és molt més prominent en la tercera, la quarta i l'última, la cinquena, sobretot. Però explora els viatges en el temps d'una forma, per mi, fascinant, amb el tema de com s'obren les diverses línies temporals,
els
personatges dobles...
No?
Sí, exacte. I molt, molt,
jo només
molt
vaig veure la primera
molt
temporada i ara he flipat que l'anomenessis, perquè per
doncs
mi era cases paranormals, saps?
Sí, però de seguida entra en aquest tema a partir de la segona temporada i...
És que és més important pel tema de dels universos paral·lels que no pas pels viatges en el temps, però bueno, ja, sobretot al final, l'última temporada, els viatges en el temps, però són viatges cap al futur, vull dir que és... Bueno, és una...
Que xulo.
Sí. I per mi la millor sèrie que s'ha fet sobre viatges en el temps, que és la sèrie de referència sobre viatges en el temps, és Dark, que la teniu a Netflix, que em sembla una sèrie complicadíssima, que parteix de la desaparició d'un nen en un poble alemany, però el que acaba destapant és infinitat de línies temporals, familiars, que, o sigui, la bogeria que tenen allà d'esquema a la pissarra, com si fossin detectius, per poder arribar a crear les línies de guió que creen, tots els girs de guió que hi ha per entendre qui és el pare d'aquí, qui és parella d'aquí, els fills, els cosins, mentre a la vegada és entretingudíssima, està molt ben feta, el repartiment és excel·lent, perquè el que és una mateixa persona en el passat i en el futur semblen realment la mateixa persona, i això també té molt mèrit. I bueno, és una sèrie que realment necessites una llibreta per anar apuntant i entenent el que està passant. És veritat que en alguns moments és fàcil perdre's, però tot i així em sembla una sèrie super ben construïda per Baran Bo Odar i Jean-Jé Fiese.
Bueno, hi ha gent gran que en realitat són els nens, no? Sí, que van anar al passat i es van quedar en el passat, i llavors ara diguem, són la gent gran.
Sí, o sigui, com vas descobrint, no, que realment aquest personatge que porto dues temporades seguint és el mateix que aquest,
exacte,
que de cop ha aparegut i és la versió gran. Realment està molt molt ben construïda, sí. I em sembla com la sèrie més rodona, tot i que al final hi haurà qui diu que no és tan perfecta, no és tan perfecta, però és que és impossible, o sigui, lligar tots els caps que hi ha, però em sembla una sèrie que, si us agraden els viatges del temps, és la més imprescindible i la teniu ara.
Encantada, aquesta. Això sí, el que deies de la llibreta, no la pots mirar amb son, aquesta sèrie, perquè te perds un detall i ja després no...
Sí, no, has d'anar parant.
Tal com es miren les sèries avui en dia amb el mòbil a la mà, ara vaig a buscar la, no sé què, la nevera, no es pot veure. Aquesta necessita 200% la teva atenció.
Sí, sí.
Esmenes, va, dieu una més sèries que us hagin agradat. Aquí hi ha un rànquing del que ells han considerat les millors, però segurament hi ha alguna altra que també us ha cridat l'atenció. Jordi, tens alguna referència, tu? Més enllà de les que han dit?
Bueno, sèries de televisió. Ara no em ve... Hi ha les clàssiques, però no me'n recordo els noms. Vull dir que als anys 70 va haver-hi una sèrie molt, molt famosa, però no em ve el nom al cap.
Jo vull fer una petita menció a... Clar, sèries que no són de pròpiament de viatges en el temps, però que tenen molts capítols de viatges en el temps, com en aquest cas Star Trek, a diferents... Cadascuna de les sagues sempre hi ha el típic capítol de viatges en el temps que et deixa flipat. I, alerta, dues sèries de dibuixos que no tenim massa en compte, de fet, tres. La primera és el Doctor Slump, perquè Les Gatxans... és d'un viatge en el temps amb aquella espècie de plataforma que té, que hi ha un rellotge que rellisca, se'n van al passat i porten un ou i són Les Gatxans. Alerta amb el Doctor Slump, que ja feia viatges en el temps a l'animació. Després, també amb animació, a Bola de Drac, justament, hi ha tot el tema del Trunks i els androides, que és Terminator, va posat, en aquest cas, al servei de Bola de Drac, perquè és el mateix tipus d'història, i Doraemon.
Doraemon. Ara estava pensant en Doraemon.
Hi ha molts viatges en el temps, i fins i tot pel·lícules de com viatgen el temps, perquè clar, el butxaca màgica, el Doraemon, d'allà surt de tot, i també surten portes a altres moments del temps.
No, i que la premissa bàsica d'en Doraemon és que és un gat que ve del futur.
Exacte. Ell mateix ja és un viatge en el temps.
Ja. Mira, jo ja l'havia posada quan vàrem fer el programa dels robots com robot de referència, ara també de viatges en el temps.
Doraemon l'hem de tenir sempre present. I mira que a mi, però escolta, allà està.
Però per la meva generació, jo que soc del, que sí, que... del Club Super 3 del Tomàtic...
És de les sèries que més d'episodis té del món, no? Algo així, eh?
Vull sí, però... no. Que està clar que és una sèrie que agrada molt, es continua fent, a passar 1900 sempre va fer molta ràbia i no m'ha agradat massa.
Ah, clar, però perquè és el perfil de ninet malcriat d'anime, sí. Una mica com no tant com en Goku era més adorable que ell, però també tenia aquest punt de repelentet.
Avui en dia ja no es pot fer aquestes coses, però si la sèrie s'hagués fet als anys 50-60, el Nobita amb dos collejas li arreglaven la infància, sí. Però ara ja això no es pot fer.
Home, molta et se n'emporta.
Escolta, has parlat de Star Trek amb l'última trilogia en el cinema, van utilitzar el viatge en el temps per fer un recast i tornar, diguem-ne, a la tripulació original amb nous actors, no? I en aquella mateixa, no es ven bé la mateixa època, és una mica després, però també es va intentar amb Terminator. En Terminator també, el 2015 es va fer Terminator Genesis, em sembla que es deia, que també intentaven fer com un viatge en el temps i fer un recast, i no, allò no els va acabar de funcionar. Però en Star Trek sí, va haver-hi tres pel·lícules molt interessants.
Ara veurem si funciona això amb el tema dels Avengers i sí, amb tota aquesta nova fase 6 rescatant els Avengers originals i aquests personatges que teòricament...
Jo crec que no serà viatge en el temps, jo crec que serà
multivers,
un altre univers en què te'n vas a un altre univers i allà pues, trobes el que trobes.
Exacte. Sí. Doncs, si et sembla bé, també havies preparat, no com un top...
No.
Sinó 5 recomanacions. Hem anat anomenant moltes pel·lícules al llarg d'avui.
A veure, jo per ara, 5 pel·lícules una mica aleatòries de viatges en el temps, sense cap ordre, senzillament perquè allò per preparar el programa mires llista i dius, ostres, més enllà de les mítiques, no? Són les que a mi m'han cridat l'atenció. Una ja ha sortit, que és Somewhere in Time. En algun lloc del temps, la pel·lícula de Christopher Reeve, també pel·lícula romàntica, de les que no s'acostumen a mencionar quan parlem de viatges en el temps, perquè no té ni molts efectes especials, ni molts de morts, ni moltes naus, ni res, però que és molt interessant també per aquest bucle temporal i sobretot per un principi de la pel·lícula que ja et deixa atrapat, que és que arriba una iaia en una conferència i li diu al conferenciant, torna a mi, torna a mi.
Sí.
No? I això és com uau, no? Una pel·lícula de l'any 80 que jo recomano molt i que em sembla que per Amazon la podeu comprar. No està subscripció, però sí comprar. Després, també per la meva infància, no puc deixar de mencionar la saga Terminator. Aquesta sí que és mainstream, eh? Però crec que ha sigut una de les sagues que millor ha portat el tema més des del punt de vista catastrofista, no? Això que dèiem de que el passat no es pot canviar, si les màquines es rebel·len, les màquines es rebel·len. I és igual de si n'envies una a protegir no sé què, acabarà el dia del judici i acabarem tots malament. I això s'explora més aviat a les seqüeles a partir de la tercera, però vaja, jo crec que ha sigut una saga també molt, molt influent amb tot el tema dels viatges.
Aleshores, tu no consideres que en realitat Terminator sigui una biologia? Tu ja comptes la tercera, la quarta i la cinquena com
a veure,
part.
El que està clar que les millors són la primera i la segona. Amb això suposo que hi ha unanimitat a tot el món cinèfil, però vaja, les altres no deixaven de tenir alguna cosa interessant. Fins i tot l'última que ja veiem a l'Arnold Schwarzenegger gran.
Sí.
No, bé, a veure, ja és una mica una paròdia gairebé, però...
Sí, jo estic amb tu, però hi ha molta gent que rebutja totalment tot el que passa a partir de la tercera. Jo les incloc.
A veure, està clar que hi ha una baixada bastant dràstica de nivell, però escolta, la saga continua i a mi m'agrada veure el Schwarzenegger disparant. Sí, és una cosa que si has nascut als 80 la tens inclosa, jo crec que l'ADN. Després, una que no ha sortit i que és molt divertida i que a mi em va agradar moltíssim quan la vaig veure també el 2020, que és Palm Springs, una comèdia que podeu trobar a Filmin i a Movistar sobre, també en aquest cas, va d'una festa i com en una, et quedes atrapat com en un bucle amb un casament i com la noia ha d'estar o seduint o no el noi per sortir d'aquest bucle temporal. Molt divertida,
molt divertida,
molt salvatge, amb un humor molt negre, i no us vull dir res més perquè és d'aquestes que és millor que si t'hi enfrontes sense saber-ho. A Filmin i a Movistar la teniu. Després, hem de fer una miqueta de país i sí, tenim també pel·lícules de viatges en el temps fetes a Catalunya. L'Oriol Paulo va fer Durante la tormenta, l'any 2018, en el que justament en una tempesta es provoca alguna espècie de glitch temporal i una dona salva a un nen i per culpa d'això la seva vida quan torna ja no és la mateixa. Ella ja no està casada, ella ja no té un fill i llavors hi ha hagut aquest efecte papallona del qual hem parlat abans i doncs tota la pel·lícula és ella lluitant doncs, per tornar a la seva pròpia realitat, a la seva pròpia vida que ara està totalment alterada per aquest acte benèfic que va fer. O sigui que en Catalunya també fem pel·lícules de viatges en el temps. I ja per acabar ha sortit segurament la segona màquina del temps més molona, que és Bathtub, Hot Tub Time Machine, Jacuzzi en el Tiempo, perquè després de pujar-te en un DeLorean crec que la millor és banyar-te en un jacuzzi i aparèixer en aquest cas a la teva infància, perquè són uns personatges que la pel·lícula està ambientada el 2010 i que se'n van amb aquest jacuzzi a l'any 1986 i que en aquest cas es tornen petits, no? O sigui, en aquest viatge es tornen adolescents i per no alterar i que no provocar aquest efecte papallona que tot ho canvia, el que han de fer és fer el mateix que van fer en aquell any quan eren joves. I jo crec que és una cosa molt interessant, doncs has de trencar amb aquella nòvia que no volia, no? I tot una mica reviure, no?, aquelles pors de l'adolescència, aquell període tan traumàtic.
I també hi ha el punt d'aquesta comèdia que és divertit, que és tots aquests secrets que s'havien mantingut durant anys i que l'amistat s'havia mantingut precisament perquè hi havia aquests secrets, de cop els altres se n'enteren, aleshores tot se'n va una mica nòrris.
Molt divertida, sí. I també, com heu vist, a favor de les comèdies de viatges en el temps, que sempre es tracten des del punt de vista molt seriós, molt científic, molt tècnic, i a vegades passar-nos-ho bé amb el tema jo crec que és una cosa molt sana.
I també hi ha, bé, jo que et tiro també molt cap aquí, la comèdia de terror o el terror, i a la de aquesta pel·lícula de fa uns anys del dia de la teva mort, que és una dona que el dia del seu aniversari l'han de matar i va revivint aquest dia, tot el dia, tot el dia.
Sí.
Aquesta també bastant a favor de Feliz dia de tu muerte, crec que algo així, no sé.
Jordi, bé, tu tens alguna més de referència que vulguis comentar o que ens haguem deixat?
Bueno, ara que esteu parlant de viatges emblemàtics, hi ha dos pel·lícules que m'agradaria destacar perquè són molt diferents. La primera és una pel·lícula que es diu Contact, que és basada la novel·la de l'any 85, de 1985, del Carl Sagan, i la pel·lícula és 10 anys després, protagonitzada per la Jodie Foster i dirigida pel Zemeckis, i el Carl Sagan és que no sé si ho sap, el Carl Sagan tothom el coneix per Cosmos, però és una novel·la, o sigui, és una novel·la escrita pel Carl Sagan i és la primera novel·la de la història en què surt un forat de cuc. Llavors, jo no sé si sóc conscient que la pel·lícula Contact, o la novel·la Contact, en realitat és la construcció d'una nau espacial per navegar a través d'un forat de cuc. I, per tant, també representa que podríem viatjar al passat o el que sigui. Vale? I després hi ha una altra pel·lícula en què l'important no és el viatge en el temps, sinó la preparació del viatge en el temps. És una pel·lícula que es diu Seguretat no garantida de l'any 2013, una òpera prima d'un director que la segona pel·lícula que va fer va ser Jurassic World, que és la seva segona pel·lícula, va ser la pel·lícula més taquilla de la història. Aquesta pel·lícula, que és molt petita, molt senzilla, molt barata, per dir-ho així, seguretat no garantida, comença amb una revista local dels Estats Units, en què ve un anunci a la revista posat per algú que diu: es busca un acompanyant per viatjar en el temps. Llavors es pensen que és un boig i el van entrevistar, i llavors per, diguem, tenir la possibilitat de poder treure informació de la seva bogeria, decideixen fer passar-se per candidats a acompanyar-lo en els viatges. Llavors tota la pel·lícula no sap si realment aquest senyor pot viatjar o no, això no ho direm, però jo crec que no cal, no? Vull dir que el preparar-te per viatjar en el temps ja és suficient.
Ostres. És interessant aquesta part. Sí. O sigui, la part de mentalització, si ho duem a la realitat, haver-te de preparar per... No, és que ara tot el que jo coneixia desapareix, me'n vaig enfrontar a una realitat completament nova.
A mi quan em pregunten a quina època t'agradaria viatjar en el passat, sempre dic que a una en què existeixin els antibiòtics.
Clar.
Perquè com et vagis a...
No, que vas a l'època dels romans i no dures dos dies.
Clar, sí, fas un petit tall, s'infecta i te mueres, tio.
Ja.
Clar, viatjar en el temps et dura poc.
Clar.
Quina època? Ja que
treu el tema... Ja que l'altra pregunta, clar.
És que, clar, aquesta pregunta l'hem d'extendre a la taula. A veure, Jan, tu on viatjaries? Quan viatjaries?
Difícil, eh? Jo viatge... A veure, estem parlant passat i futur o només passat?
No, a veure, pots en el futur, ja posats.
La línia del temps és immensa.
Sí, pots en el futur, ens haurem de creure el que digui.
Sí.
Doncs jo viatjaria al futur, perquè el passat ja l'hem estudiat, ja l'hem vist, i el futur no sabem per on va, però no aniria al futur... un futur que jo pugui viure a la meva vida.
O sigui, no voldries trobar-te amb tu mateix, eh?
No. Val. Millor que no, perquè tampoc voldria saber com em moro.
T'estoraixes el continu espacio-tiempo.
Això seria molt complicat. M'aniria com... Què? 200, 300 anys endavant? Per veure si el món encara hi és.
Primera, sí. T'imagina que vas i ja no hi ha res. Surs al buit.
I cap on van les coses i, no sé, potser descobriria coses que em servirien per aplicar-les a l'actualitat.
Sempre comptes que hi ha bitllet de tornada, eh?
Bueno, si no n'hi ha, m'ho pensaria dues vegades abans de viatjar.
Clar, això, el plantejament seria una mica com els astronautes que han de fer una expedició a Mart, això que els diuen, mentalitza't que si te'n vas allà has d'acabar la teva tomba, perquè clar. No tornaràs, no? Una mica.
Jo tinc la sospita que tu com a historiador aniries a algun lloc del passat.
Jo aniria...
Mira, ara hi ha una pel·lícula que no sou conscients, però que té aquest viatge en el futur, que és Avatar.
Sí.
Avatar representa que Pandora és un planeta que està a Alpha Centauri, que està a 4 milions d'anys llum de la Terra, i que llavors trigues 4 anys a l'opció de la llum. Llavors la gent va hibernada i representa que hi va i ja es queda allà per sempre. I llavors és un viatge en el futur dormint, en teoria. Però bueno, vull dir que una pel·lícula com Avatar inclús diguem, incorpora aquest concepte.
Clar, igual que la de Passengers, no? Aquesta de la Jennifer Lawrence.
Sí, sí, que és un viatge de 90 anys.
Exacte, que estan allà hibernant. Jo sí, jo aniria, i com que no només soc historiador, sinó que també soc mallorquí, jo ara mateix el que faria seria anar-me a l'edat mitjana, per copiar en Ramon Llull, dedicar-me a la via contemplativa, anar-me'n a viure una cova i que a mi ningú me toqui els pebrots, saps? Una vida tranquil·líssima.
El van apedregar, crec, a Ramon Llull.
Obviem aquest detall, però jo m'aniria a la via contemplativa i estar tranquil, o si no... monjo d'un monestir medieval.
No necessites viatjar en el temps per fer això.
Bé, però a Mallorca pots, no puc. Si me'n vaig a una cova de raixa, el que me trobaré és un Airbnb, no?
Clar, sí. clar.
Jo vull la Mallorca de les hores.
Tu vols anar a Mallorca i no trobar alemanys, no?
Exacte.
Bueno, ara ho entenc.
Sí, podria dir que alemanys ja n'hi havia en aquella època, el que no eren turistes. Però bé, això ja en parlarem en tot cas un altre dia.
Clar.
Tu, Jordi, on t'aniries? A quan t'aniries?
Bueno, cap al futur no sé és el que en trobaré. Si haig d'escollir, m'aniria als anys 70, segurament.
Sí, bona opció.
I et voldries trobar amb tu mateix?
No especialment.
No? Ni que sigui per un foradet?
No, perquè tindria la tentació de fer el que fa anar a Regreso al Futuro, de donar-li la travessa, la loteria i tal, i tindria la tentació.
Mentre no t'enamoris de la teva mare, tot bé.
Això.
Tot bé. Aquesta és la gran línia vermella dels viatges en el temps, és a les mares, sisplau, deixeu-les on són.
I tu me n'aniries.
Perdona, ara que has dit això, en el Regreso al Futuro s'introdueix una tècnica visual que és la primera pel·lícula que ho fa servir, que és que quan el personatge està en el passat i veu un moment en què sembla que el pare i la mare no acaben de tenir relació, se li va desapareixent, la mà, i això li dona informació a l'espectador de que pot estar alterant-se el futur i que, per tant, una de les coses que pot passar és que si no s'ajunta el pare i la mare, ell no naixerà i, per tant, desapareixerà. Aquest efecte és la primera vegada a la història del cinema en què apareix.
Que aquest recurs el tornen a utilitzar a la pel·lícula del Jacuzzi, quan un d'ells diu, no, és que no hauria d'haver nascut, i diu, estava un lloc preciós mentrestant, quan el recuperen, un bon moment de gag. Clar. I tu quan aniries?
Jo tindria temptacions de fer com el Jan i anar al futur, però a mi també m'agrada bastant la història, i jo seria dels que aniria al passat, en plan a l'època dels faraons dels egipcis o a Roma a l'època imperial, i duraria dos dies, com ha dit en Jordi. Clar. O sigui que més val, no sé, tenir una màquina al temps fàcil, en plan que la pugui tenir al rellotge i clico i me'n torno a casa a la que em posi malalt, però a mi m'agradaria molt veure una gran civilització d'aquestes antigues i doncs comprovar si és com els llibres, no? Tot això que ens han dit, no sé, què menjaven, que tot això ja ho sabem, però veure-ho en directe m'agradaria molt.
A l'any 1900, a Espanya, l'esperança de vida era en 35 anys.
Per això, imagina't.
A mi encara me'n queda...
No, jo sé, o sigui, això ja et dic, sempre que tinguéssim el bitllet de tornada, com deia abans de menjar, o sigui, una mica com dèiem a l'efecte papallona, anar un moment, mirar com està el tema, com a turista, com ara agafem un Ryanair i ens n'anem a una capital europea...
Bueno, com ara anar-hi als Estats Units i si et poses malalt tornes aquí per anar al metge.
Exacte.
De totes maneres, no estàs tenint en compte una cosa, que és que parlam només de viatge en el temps, perquè parlam, si tu vols anar-te'n al passat i anar-te'n a Egipte, molt bé, però arriba a Egipte des de Catalunya amb els mitjans.
Vas a Egipte primer, i després viatges del temps.
Com que tinc la màquina del temps al rellotge, me'n vaig a Egipte amb un Ryanair, si és que n'hi ha un Vueling, i des d'allà viatjo.
Que de totes maneres hi ha una cosa, que això ara li demanaré a en Jordi, que és de dins de la paradoxa dels viatges en els temps, que la Terra també se mou de lloc. Aleshores, si tu, això...
Ah, ostres.
Que si tu ara te'n vas al passat... acabaries de dins de l'espai, perquè estaries fora del planeta.
La pel·li s'acaba al minut, llavors.
Clar, no, però això és una cosa que quan em vaig adonar, jo vaig dir, ostres...
És això de la bombolla que em deia, no? Que es fa la bombolla, seria tot el planeta, i llavors viatges en el passat en la bombolla.
Bé, doncs, ja no ens queda més temps, ha estat una bona conversa, i res, moltes gràcies, Jordi, per haver vengut. Moltes gràcies, JTR, moltes gràcies, Jan, per un altre programa.
Només recordar, perdona, abans d'acabar, que ens passarà una cosa molt interessant a Barcelona, que és que el dia 1 de novembre ve Christopher Lloyd, Doc Emmett Brown, a celebrar els 40 anys de Regreso al Futuro als cinemes Filmex Gran Via 2. Qui vulgui conèixer-lo només ha de pagar, em sembla que al mínim són 75 euros.
Ah, bueno.
Però vaja, venir bé. Ja està.
Venir bé, val. Perfecte. I a tots vosaltres us deixem amb la cançó final de l'Efecte Papallona, que és una pel·lícula que a mi m'agrada molt, també, i ens escoltam en el proper programa. Moltes gràcies, cinèfils i cinèfiles.
Bon viatge.
Fins la propera.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. You can make a grown man cry if you ever said goodbye. Never let you go. If you ever left my side, never let you go. Got the only air in my back pocket. If you ever left, I got psychotic. Heaven hit me crying, crying. Ooh, ooh, ooh. Baby, you're the key to my
If you ever left, never run like it. Lonely like an island, island. Ooh, ooh, ooh. And my love ain't your love. It's never gonna be nobody's love. Never gonna need nobody's love but yours. But yours. And my love ain't your love. It's never gonna be nobody's love. Never gonna need nobody's touch but yours. But yours. You can make a grown man cry if you ever said goodbye. Can't knock it. I ain't even.